Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
A 3 dies de l'1 d'octubre, Ràdio Sabadell continua parlant amb alguns dels protagonistes de la jornada. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Avui ens ha explicat la seva experiència Jordi Graner, president del Mercantil, un dels sabadellencs que va fer possible la votació a la nostra ciutat.
A més, jo tenia els papers oficials, però no tenia urnes, no tenia papers de votació, no sabia el cens, i això se'ns deia que ens arribaria i que no ens preocupéssim. I ja, llavors estàs expectant de dir quan ens arribarà, quan... Tu tens una part de la logística, però et falta l'altra part de la logística i no saps quan vindrà ni com vindrà.
Dilluns escoltarem tots els protagonistes del referèndum a Sabadell en un programa especial del matí de 9 a 1 de la tarda. I a hores d'ara, al Centre Cívic de Gràcia es presenta el projecte Sabadell 5.000.
Un projecte ciutadà que demana construir 5.000 habitatges pels joves de la ciutat. Manel Arrosa, arquitecte del col·lectiu Impulsor, afirma que és possible.
I plantegem que això és possible perquè hi ha sòl per fer-ho i perquè el finançament, tant sigui públic com privat, es cobriria perfectament amb les despeses de lloguer. És a dir, que és una operació que no tindria pràcticament costos, però que significaria un revulsiu molt gran en el món de l'habitatge.
Per a la Rosa, els pisos no cal que siguin definitius, sinó que han de servir per oferir una primera oportunitat als joves per emancipar-se.
I en esports, en 15 minuts, l'Astralpool Natació Sabadell debuta a la Champions de Waterpolo.
I ho farà davant d'un dels rivals més complicats de la lligueta, l'Sport Management. Demà s'enfrontaran al Pots de Malemany i diumenge contra el Terrassa.
Tot seguit ampliarem aquestes i altres notícies. Abans, però, rebeu una salutació de Toni González a les vies de sol.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Passen 2 minuts de les 7 de la tarda, obrim pàgina de serveis. Mica en mica les temperatures van baixant. A veure què ens espera per aquest cap de setmana. Li preguntem al Jordi Via. Bona tarda.
Hola, bona tarda. El sol a hores d'ara llueix amb força a tot el país. Jornada radiant, amb tan sols algun núvol prim poc important cap al Pirineu, però que en cap cas aquest divendres ha de portar precipitacions. A més, estem gaudint d'unes temperatures molt suaus durant el centre del dia. Fins i tot superem els 30 graus a sectors del nord-est, però també voltem els 30 graus a punts del prelitoral, així com cap a Ponent. I a la resta de Catalunya, màximes que es troben per damunt dels 25 graus, per tant, ambient molt suau cap a migdia, tot i trobar-nos aquests dies ja amb temperatures més fresques de matinada. Aquest cap de setmana, doncs, sí que ens arriben alguns canvis amb la situació meteorològica. Ens arriba un petit front dissabte que farà que a la tarda especialment les nuvolades vagin en augment a punts del nord i del nord-est on podrien caure alguns ruixats. També diumenge es manté una situació bastant semblant i les temperatures, en canvi, seran molt similars a les d'aquest divendres. Per tant, estarem parlant d'ambient fresc de matinada, però en canvi molta suavitat de temperatura durant el centre del dia. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara que hem donat un cop d'ull al cel, anem a mirar què passa a la terra, les carreteres que ens envolten, i la veritat és que és una tarda bastant caòtica. Ara mateix la C58 va molt carregada des de Cerdanyola a Barcelona i també entre Sant Quirze i Terrassa, en aquest cas en els dos sentits. La Ronda de Dalt pràcticament presenta trànsit en tota la seva extensió en sentit nord i la Ronda Litoral es troba en un estat semblant. A més, però, hi ha més intensitat en el sector platja amb aturades en els dos sentits de la marxa. Si heu de passar per aquestes vies, tingueu paciència. Passen 4 minuts de les 7, és hora d'entrar en matèria. L'Ajuntament de Sabadell ha convocat una concentració davant del consistori dilluns a les 12 del migdia per commemorar el primer aniversari del referèndum. Precisament, una de les claus d'aquella jornada va ser la participació ciutadana, que va ser qui va organitzar tot l'entramat de la votació. Jordi Graner, sabadellenc i president del Mercantil, va ser un d'aquests ciutadans que va decidir implicar-se i ajudar en l'organització del referèndum.
La tardor de l'any passat serà recordada per la mobilització de la població, que va sortir sortir al carrer per defensar el dret a decidir. Jordi Graner va decidir que volia anar un pas més enllà i es va involucrar completament en la preparació del referèndum. En una entrevista al Matí de Ràdio Sabadell, Graner ha explicat que ell va fer de representant de l'administració.
Estan distribuïts per meses electorals pel tot el territori. Em sembla recordar que de tota Catalunya devíem ser uns 7.000, 8.000, em sona recordar. Concretament, jo vaig estar allà a la zona de l'Estruc i érem quatre, concretament érem quatre RS. Què fan? Prenen el control de la zona de votació i possibiliten que es desenvolupi normalment una jornada democràtica.
Graner ha explicat que els dies previs i la mateixa jornada de l'1 d'octubre van ser uns dies plens de nervis i angoixa, perquè tenien la sensació que els seguien i els controlaven. Un exemple n'és aquesta situació que explica que es va produir al mateix col·legi electoral.
Que deia, diu, que hi ha una sèrie de gent que m'està seguint a tot arreu i m'està vigilant, i llavors feu el favor de posar-me posar-vos al mig i preguntar, fins i tot arribava al punt de dir, pregunta a veure qui és. I amb una d'aquestes persones ve i em diu, tens urnes? I dic, i a tu què t'importa si tinc urnes o no tinc urnes? Diu, perquè tu ets de la Generalitat. Dic, o sí o no. Diu, tens urnes? Dic, sí, al final. Dic, pues sí, tens urnes. I diu, no pots tenir urnes. I tu què saps si tinc urnes o no? I em diu, és que les tinc jo, les urnes.
Graner ha assegurat que la clau de que es pogués realitzar el referèndum va ser la participació de la gent en l'organització de la votació.
I precisament Ràdio Sabadell ha pogut parlar amb un testimoni del CDR encarregat aquell dia d'anar a buscar les urnes. Ha explicat que durant la jornada del referèndum, a l'hora de rebre les urnes, hi va haver una confusió amb dues escoles del barri. Aquest testimoni ha demanat no ser identificat i per això li hem modificat la veu.
No arribaven les urnes i de cop i volta va arribar un missatge de que les urnes estaven al xalest. S'havien equivocat, nosaltres estàvem amb el xaloc i les nostres 8 urnes havien arribat al xalest. Aleshores, ens van dir que havíem d'anar nosaltres en cotxe a buscar-les allà.
El CDR, juntament amb Sabadell per la Independència, han convocat per aquest diumenge tot un seguit d'actes per commemorar la jornada de l'1 d'octubre. Les activitats comencen a les 6 de la tarda a l'escola Nostra Llar, on s'hi farà una breu acció reivindicativa. Seguidament hi ha una manifestació fins a la plaça Mercet i a les 8 del vespre a la plaça Doctor Robert hi haurà l'acte central en el que es llegirà el manifest i també podrem comptar amb els parlaments de Titot, Àngels Folk i Xus Merino.
Ràdio Sabadell el dilluns 1 d'octubre ha preparat un especial de 9 a 1 del migdia amb alguns dels protagonistes del referèndum. Entrevistarem l'alcalde de Sabadell, el diputat del Congrés espanyol, Gabriel Rufián, i també la parella de Jordi Cuixart, Txell Bonet. En aquest especial també hi participaran ciutadans que van viure de primera mà aquella jornada a algunes de les escoles de la nostra ciutat.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Us ho dèiem en titulars. Avui s'ha presentat la plataforma Sabadell 5.000, un col·lectiu ciutadà que presenta un projecte per l'Ajuntament de Sabadell, construir 5.000 habitatges per als joves de la ciutat. Manel Larrosa, arquitecte del col·lectiu, assegura que Sabadell té els solars suficients i el pressupost per tirar endavant aquesta proposta de projecte.
Manel Larrosa ha explicat que els habitatges que proposen són apartaments de 45 metres quadrats amb capacitat per a una o dues persones. Larrosa ha afegit que l'objectiu no és que els joves trobin un habitatge definitiu, sinó que trobin un pis on poder fer el primer pas i emancipar-se. Pel que fa als solars on es podrien construir aquests habitatges, l'arquitecte assegura que la ciutat té terrenys suficients com per, en un termini de 3 anys, construir-hi els 5.000 pisos.
Hi ha molts llocs a Sabadell. Per exemple, jo ara, al costat de la plaça Mercet hi ha un triangulet que es fa servir d'aparcament. Quin sentit té aquell triangulet d'aparcament quan hi podria haver habitatge social? D'espais aquests n'hi ha molts a la ciutat. Per tant, diguem-ne, s'acta de mirar la ciutat amb la idea de trobar-los, i són. Però si no tens la idea de que has de fer habitatges, doncs tots aquests silos són residuals, estan allà sense ús.
Pel que fa als passos a seguir per a dur a terme aquest projecte, la Rosa compara aquests pisos amb tot el procés de construcció del Parc Catalunya.
Els passos és el mateix que el Parc Catalunya. Primer, la ciutat ho ha de fer seu, i en segona instància, el govern municipal. Ja recordem que tenim unes eleccions municipals d'aquí un any vista, però no és una qüestió de que s'ho facin seu els partits polítics i prou. Ho ha de fer primer seu la ciutat. El Parc Catalunya va començar així. Tenim una comissió ciutadana que ho va extendre per tota la ciutat, pel conjunt d'entitats i de barris, i després el món polític va dir, oi tant, no podem pas posar-nos d'esquena a aquesta opció. La nostra missió, el nostre objectiu és convèncer la ciutat, perquè el món polític ja caurà per si mateix.
Ara per ara, la Rosa ha explicat que recorreran els diferents barris de Sabadell per compartir el projecte amb la població.
Aigües de Sabadell ha aprofitat el Dia Internacional de la Transparència per presentar el seu quart informe anual de desenvolupament sostenible. El director general de la companyia, Joan Cristià, ha explicat algunes mesures que la companyia impulsa per fomentar la transparència de l'entitat.
Que qualsevol ciutadà de Sabadell pugui entrar a la web i pugui trobar les analítiques que estem fent. Escolta, no ens hem d'amagar de res. Nosaltres treballem molt, molt i molt per assegurar la salubritat de l'aigua. I per tant, escolta, evidentment que això ha de ser públic. L'altre aspecte que comentaves és el tema de les avaries. Aquí sí que som pioners i ja fa uns quants anys d'això. Sí? Ja ens agradaria que el 100% dels ciutadans de Sabadell, i mira, aprofito per fer la crida, tothom tingués ens donés aquesta autorització perquè quan malauradament tingui una avaria a casa seva, el puguem informar i estigui al cas de quan tornar a restablir-se l'aigua.
Per la seva part, la directora de Desenvolupament Sostenible, Elisabet Santa Cruz, ha detallat els aspectes més destacats de la companyia en relació als seus públics objectius. En primer lloc, hi ha posat els clients, un 83% dels quals valoren positivament l'empresa. Santa Cruz ha posat l'accent en la campanya de comunicació que han dut a terme per donar a conèixer les bonificacions socials que hi ha en relació a la factura de l'aigua. Però la companyia assegura que també treballa per satisfer les necessitats dels seus propis treballadors, així com el medi ambient. En aquest sentit, han renovat el parc mòbil i la seu central ha estat declarada un ecoedifici, tot plegat per demostrar que des de l'empresa veuen la sostenibilitat des de diverses perspectives.
La sostenibilitat l'abordem amb tres eixos, no només el mediambiental. Si bé l'eix mediambiental, i més nosaltres, que el que fem és la gestió d'un servei d'abastament d'aigua, però entenem també sostenibilitat econòmica, sostenibilitat social. És en aquest sentit que s'entén la sostenibilitat. És un paraigües global que no només aborda l'eix natural, sinó també el social, el de les persones, l'econòmic, i amb aquest conjunt.
Un altre dels elements que han destacat ha estat la presència d'Aigües de Sabadell a les xarxes socials, no només com un canal de comunicació, sinó també per projectar la transparència i millorar l'atenció del client.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Cuando llegamos a las cuevas, mi madre nos dijo, aquí está la cueva. Y claro, nosotros dijimos, ay, una cueva, madre.
Estamos hablando de los años 50, cuando Cataluña comenzó su recuperación económica.
Van treballar bastant perquè llavors hi havia feina. Van començar a comprar-se els terrenys.
Que necesitamos un lugar para conversar, para estudiar. Todos estábamos incidiendo con un objetivo.
Estem escoltant un fragment del documental Torre Romeu, història de lluita i solidaritat, que demà es presenta oficialment en societat. La comissió promotora ha organitzat una festa a Fira Sabadell que s'allargarà durant tot el dia. Personalitats de la talla del president del Parlament, Roger Torrent, o els diputats sabadellencs d'En Comú Podem i antic veí del barri, Joan Mena, no es perdran aquest esdeveniment.
La comissió promotora del documental ha concebut la jornada com una gran festa de ciutat i no pensada únicament i exclusivament per a la gent del barri. Per això hi participa faran entitats d'arreu de Sabadell que oferiran tastets de les seves activitats als assistents. Ho explica José Hernández, un dels impulsors del projecte.
Es una fiesta que todo el mundo está deseando ya que llegue, porque la verdad que va a ser un fiestorro. Será la fira de Sabadell, no será la fira de Torre Romeo, sino será la fira de todo Sabadell. Y las puertas estarán a las 10 de la mañana del 29 y se cerrarán a las 12 de la noche, más o menos. Participan todas las entidades, se pondrán unas carpas de todas las entidades tendrán su carpa y explicando lo que hace cada entidad.
El teixit associatiu del barri també hi serà molt present, ja que ha estat un element clau per a l'evolució de Torre Romeu. Així es recull a la cinta de la qual se'n faran 4 passis a l'auditori de Fira Sabadell. El documental intenta resumir 63 hores de gravacions d'àudio, 10 hores de vídeo i més de 2.000 fotos. Un material que ara la comissió promotora del documental s'ha compromès a cedir a l'Arxiu Municipal de Sabadell perquè tothom qui estigui interessat ho pugui consultar.
La festa de presentació del documental Torre Romeu, història de lluita i solidaritat, començarà a les 10 del matí i s'allargarà fins a quarts de 10 de la nit al recinte firal de la Gran Via, un acte en el qual també hi col·laboren companys de Ràdio Sabadell que seran els encarregats de conduir les diferents activitats.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
I els Diables de la Creu Alta celebren aquest cap de setmana el seu 35è aniversari. La colla ha organitzat tot un dissabte ple d'activitats que començarà a les 11 del matí amb una jornada de cultura popular amb els bastoners de Sabadell i amb els geganters de la Creu Alta.
Seguidament es podrà gaudir d'un vermut diabòlic amb música en directe amb un concert de The Lindy Hopper Band. A la tarda és el torn dels més petits amb l'espectacle infantil. El plat fort de la jornada, però, arriba a partir de les 7 del vespre amb la tabalada i el correfoc. Durant aquesta diada de celebració, però, també es podrà apadrinar una carretilla. En Tom Sim, membre històric de la colla, ha explicat a Ràdio Sabadell en què consisteix aquesta activitat.
Es cremaran aquestes carretilles, s'han pres les dades de la gent i la setmana que ve o l'altra pues es quedaran un o dos dies a, segurament al talleret per donar aquesta carretilla cremada. Que s'aniran encenent amb... Clar, i són gairebé 300 carretilles, ni física ni humanament es pot cremar tan foc amb la gent que sou. Es aniran sortint amb diferents grups a la plaça de la Creu Alta i es anirà cremant.
Un dels trets distintius dels Diables de la Creu Alta és que són l'única colla de diables de la ciutat que compta amb una colla per infants, els Banyetes. Tom s'hi explica com neix aquesta versió infantil dels Diables.
Els primers són així, són fills de exmembres o membres a mig actiu, diguéssim, i que els hi entra el gusanillo de la pólvora i es van ajuntant. Es van ajuntant. Ara mateix, doncs, no sabria dir-t'ho, però ja he vist, espera, una 20-30 nanos deuen haver entre tirar foc i tabals.
Així doncs, tothom que vulgui gaudir d'aquesta jornada festiva, aquest dissabte a partir de les 11 del matí, a la plaça de la Creu Alta, a celebrar els 35 anys dels Diables. Això sí, cal anar ben equipat, amb pantalons llargs i jersei de cotó.
I de festa en festa, però amb una mala notícia, perquè amb l'arribada del fred s'acaba la temporada de festes majors als barris de la ciutat. Com cada any, l'última serà la de les Termes, que tindrà com a punt central de l'esdeveniment la Ronda Santa Maria. Des que fa uns anys es va escollir aquest nou emplaçament, els veïns asseguren que han notat que la participació del barri ha pujat molt.
Les activitats han començat aquesta tarda amb una pintada de samarretes i continuaran amb el pregó d'Israel Jiménez, una festa holi, les forques de Can Déu i la música a càrrec de Rock and Roll i Punxadiscos. Per dissabte, però, el ritme no para.
Tenim la bicicletada, la sardinada popular, que també fem, ens venen els gegants, després també tenim el sopar i també ens ve un espectacle a la nit de ball i espectacle per a la nit, el dissabte, perquè la gent també s'ho passa molt bé.
Per acabar, diumenge hi haurà trabucaires a primera hora, un concurs de paelles al migdia, a la tarda xocolatada i animació infantil, habaneres amb tela marinera i al final de festa amb la gran traca. Una traca que no només tancarà la celebració a les Termes, sinó a tota la ciutat, ja que aquesta serà l'última festa major del 2018.
El grup municipal de Ciutadans demana al Parlament de Catalunya que pressioni a la Generalitat per engegar els jutjats 9 i 10 de primera instància de Sabadell.
El Partit Taronja ha presentat al Parlament una proposta de resolució d'instant a la Generalitat a que prengui les mesures necessàries per activar l'ampliació dels jutjats. Des de Ciutadans també asseguren que aquesta manca de jutjats fa que hi hagi treballadors que asseguren pateixen una sobrecàrrega de treball a causa de l'augment de població.
Un any després de l'1 d'octubre, res ha tornat a ser igual.
Com es va preparar el referèndum?
Nosaltres només estàvem a la porta i vigilàvem que ells poguessin fer la seva feina.
Què va passar amb els col·legis electorals?
Han començat a empujar la gent, ¿vale? Hi havia un nen i un policia li deia: "Jo si fora tus padres, no te llevaria aquí".
Com es van defensar les urnes?
Com ho va viure la ciutat?
Infàmia, infàmia, veure avalots als carrers de la ciutat traient gent de totes les edats de l'interior de les nostres escoles.
En definitiva, lo que vemos es que hoy aquí ha muerto el régimen del 78 y ha nacido la futura República Catalana.
I
quines conseqüències va tenir?
Heu parlat alt i clar i heu adreçat un missatge al món. Tenim dret a decidir el nostre futur.
Dilluns des de les 9 del matí fins a la 1 del migdia.
Especial de l'1 d'octubre amb entrevistes als protagonistes i connexions a peu de carrer.
Tu perdràs?
Ràdio Sabadell. El que passa quan passa.
Sabadell, la distribuïdora de les teves begudes preferides és Disnova. Estrelladam, cacaulat, vichy català i molts més productes. Ofereixen servei global a l'hostaleria, drogueria, alimentació i begudes. Disnova, tradició en la distribució. Plaer pel bon servei. 93 716 80 86. 100% de Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Sortim de Sabadell i la comarca per repassar altres notícies, com ara que el Suprem rebutja investigar Casado pel seu màster.
La sala penal del Tribunal Suprem ha acordat no obrir cap causa penal contra el president del PP, Pablo Casado, sobre el seu màster. Segons el Tribunal, no hi ha indicis consistents de la participació delictiva de Casado, fent seu d'aquesta manera el criteri de la Fiscalia.
I el coronel encarregat del dispositiu policial de l'1 d'octubre va donar versions contradictòries al Suprem i a l'Audiència Nacional.
De los Cobos va declarar com a testimoni davant dels dos tribunals. Va donar versions diferents sobre l'ús de la força i sobre si el major Trapero va rebre ordres polítiques el dia del referèndum. En un lloc negava la violència, mentre que l'altre reconeixia que n'hi havia hagut en alguns col·legis. De la mateixa manera, el Suprem va dir que creia que Trapero havia rebut ordres del conseller Forn, mentre que davant l'Audiència Nacional va dir que ho ignorava.
Un quart i mig de vuit és l'hora dels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
L'equip masculí del Natació Sabadell s'entrena en aquests moments a la segona fase prèvia, de la Champions League que organitza a Can Llong. Pau Vituri, bona tarda.
Què tal, Pere? Bona tarda.
Des d'un quart de vuit, els homes de Xava Gómez s'enfronten a l'Esports Management italià.
Sí, ara mateix estem aproximadament a camí de l'equador d'aquest primer quart i el resultat és de Club Natació Sabadell 0, Esport Management 2. Per tant, els italians han començat amb dos gols, com diem, en aquests primers quatre minuts. A priori, de fet, és el partit més complicat que té el club en tot el cap de setmana per intentar aconseguir un dels dos bitllets per la següent ronda. Demà s'enfrontaran al Pots d'Alemany i, si tot va bé, diumenge s'haurien de jugar aquesta classificació en el derbi contra el Terrassa. Per cert, que en aquests moments també està fent el seu debut l'últim fitxatge del Natació Sabadell, el boia nord-americà Duncan Linde.
I l'equip femení Pau saltarà diumenge a la piscina per intentar aconseguir la seva desena Supercopa d'Espanya.
Dimecres es van desfer del Mataró a la semifinal, celebrades a Can Llong per 16-9, i ara es veuran les cares contra el Sant Andreu, que va superar el Terrassa per un contundent 1-15. El tècnic de l'Astralpool, David Palma, creu que serà una final complicada perquè les andreuenques s'han reforçat molt bé i ell té les absències de les americanes Kylie Noyes-Hull i Maggie Stephens.
Serà una final complicada perquè és un equip que ja ara sí que elles estan al complet, tenen tota la plantilla i nosaltres ens falten, com dèiem, les dues jugadores americanes, però al final per nosaltres també és maco perquè incorporar jugadores joves i anirem allà a donar-ho tot i a demostrar que encara que faltin dues jugadores podem guanyar un Sant Andreu molt reforçat.
Aquesta final de la Supercopa d'Espanya entre el Natació Sabadell i el Sant Andreu es disputa diumenge a les 12 del migdia a València.
Toni Saligrat no ha amagat la dificultat del partit d'aquest diumenge. El tècnic de Torrent ha fet aquest migdia la roda de premsa prèvia al Villarreal B Sabadell i segueix mostrant-se confiat en capgirar la situació.
Saligrat ha reiterat que no està angoixat perquè l'equip sigui penúltim després de 5 jornades. L'entrenador Arlequinat no agafa com a referència el partit de la temporada passada i diu que els seus jugadors sortiran a guanyar.
El que passa quan perds un partit, si el perds a fora necessites guanyar a casa, si el perds a casa sembla que el necessites guanyar a fora. Però bueno, nosaltres anem a intentar agafar el partit com el que és. Jornada 6, anem a camp de Villarreal, rival de molt de nivell, ens a casa com tots els rivals d'aquesta categoria difícils de superar, però el Sabadell és equip guanyador i tots els seus partits, siguin a casa o siguin a fora, anem a anar a la intenció de guanyar.
El miniestadi groguet, l'altre inquilí de la banqueta, serà l'ex arlequinat Miguel Álvarez. El tècnic del Sabadell durant la temporada 2015-2016 comença a aixecar el vol amb el Villarreal B després de sumar dues victòries consecutives. Álvarez creu que el futbol no està sent just amb els de Toni Saligrat i creu que el Sabadell acabarà la temporada a dalt.
Pues un rival, como hemos visto en estas jornadas iniciales, un rival que concede muy poco a los rivales. Y bueno, tiene una plantilla fenomenal, con muy buenos jugadores y un entrenador que creo que es de lo mejorcito de la segunda vez, pero el fútbol a veces no es justo. Yo creo que ellos están concediendo muy poco, como te decía, a los rivales, pero sí que es verdad que les está penalizando pues en a veces errores individuales, pequeños detalles, y en eso en esa categoría tan igualada pues es complicado.
L'equip viatjarà demà a la tarda i farà nit abans de disputar aquest Villarreal B Sabadell el diumenge a les 12 del migdia al miniestadi Groguet, des de mitja hora abans, com sempre, a la sintonia del Sabadell en joc de Ràdio Sabadell.
I el Sabadell Nord vol seguir amb el seu bon inici a primera catalana. Els de Quico Díaz sumen la força consecutiva, una victòria a casa i dos empats a domicili. Diumenge tornaran a saltar al municipal de Can Uriac amb la intenció d'allargar aquesta ratxa.
Davant tindran un dels rivals més complicats de la categoria, l'anomenat Girona B. El tercer filial gironí, de fet, és quart amb 8 punts, 3 més que el Sabadell Nord. Díaz creu que la clau passa per ser sòlids en defensa, tot i que reconeix que el Girona B té un dels millors equips de primera catalana.
Es un equipo diseñado totalmente para subir. Aquí no hay filial, ¿no? Aquí hay un equipo llamado Girona C, con un presupuesto brutal, con 5 jugadores que han estado jugando en segunda B durante mucho tiempo y encima con presencia en los equipos donde jugaron de titulares, y es un equipo que el domingo nos pondrá las cosas muy complicadas, ¿no?
El partit entre el Sabadell Nord i el Girona B, corresponent a la cinquena jornada de primera catalana, començarà diumenge a 11:45 del migdia al municipal de Can Uriac.
I aquest diumenge comença l'era Carlos López del Club Esportiu Mercantil. El director esportiu del conjunt blaugrana agafa les regnes del juvenil A després de l'adeu de Dani Fernández i la seva estrena serà al camp del Nàstic de Tarragona B.
La primera missió de López serà revertir el balanç mercantilista d'un únic punt en les primeres 5 jornades. L'exentrenador del Sabadell B no ha tingut massa temps per començar a imposar el seu segell amb els seus nous futbolistes, però assegura que el que han de buscar és un triomf que reforci l'ànim col·lectiu.
I ara mateix, quan estem en aquesta situació, qualsevol equip que vingui, nosaltres hem d'intentar guanyar. I en el moment en què comencem a puntuar, jo crec que l'equip estarà més tranquil, podrem anar treballant més tranquil·lament un altre cop i poder assolir l'objectiu de quedar-nos a Lliga Nacional.
L'estrena de Carlos López al capdavant del Mercantil serà diumenge a les 4 de la tarda al camp del juvenil B del Nàstic de Tarragona.
En handbol, l'Oar Gràcia vol refermar les seves bones sensacions del debut de Primera Nacional amb una victòria en el seu primer desplaçament de la temporada. Després de superar còmodament el Sant Cugat al carrer Bocaccio, ara els verdibrancs disputen un altre derbi vallesà contra la Salle Montcada.
Els de Miquel Benítez saben que han de guanyar més partits fora de casa per millorar la sisena posició de la temporada passada i aspirar a cotes més elevades. El capità de l'Oar, Bernat Correro, creu que es veurà un xoc d'estils entre tots dos equips.
Tenen un estil força diferent a nosaltres, tenen un 6-0 amb molts quilos, diguéssim, i van força lents en atac, són jugadors veterans que saben el que fer, i nosaltres, els que més joves, el que pretenem és trencar els partits a base de velocitat, de contraatacs, i bueno, esperar a veure si pot ser així.
El partit entre la Salle Montcada i l'Oar Gràcia començarà demà a 8:45 del vespre al pavelló Miquel Poblet.
I un últim apunt, David de la Cruz disputa diumenge el seu tercer Mundial en ruta.
El ciclista de Campoamor lluirà el dorsal 33 a Innsbruck, a la ciutat austríaca que acull durant tota aquesta setmana les diferents proves del campionat. Després dels primers 90 quilòmetres de recorregut, el pilot farà 6 voltes a un circuit que inclou un port de muntanya, amb la qual cosa serà un puja-baixa constant. A banda de la Cruz, l'equip espanyol compta amb Jonathan Castroviejo, Omar Fraile, Jesús Herrada, Ioni Zaguirre, Enric Mas, Miquel Nieve i el líder Alejandro Valverde.
Moltes gràcies, Pau. Nosaltres marxem. La informació tornarà a Ràdio Sabadell dilluns a les 9 del matí amb El Matí de Raquel García, un programa especial dedicat al primer aniversari de l'1 d'octubre. Matías Serracant, Gabriel Rufián, Txell Bonet, Maria Xinxó i diversos protagonistes de la jornada Sabadell passaran pels estudis d'aquesta casa per recordar el referèndum. Mentrestant, us podeu mantenir informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o mirar el portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Que passeu un bon cap de setmana. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.